Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal, com estem? Passen 9 minuts, o el que és el mateix 6, perquè arribem a un quart d'una. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela, bon dia, senyores, senyors. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Passeu sense trucar. Primera edició, ja saben que hi ha una segona part a les 7 de la tarda, si no volíeu caldo, dos tasses.
Això mateix.
Sí. Doncs res, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i passar aquesta estoneta avui, dimarts, dia 14 de gener de 2025. Ens queden 351 dies per acabar l'any.
Encara queda, eh?
Encara queda.
Fumem, eh?
Però fixa't, guaita...
Guaita, guaita.
Guaita que fan ara. Demà hi ha dia 15, a meitat de mes. Sembla que... res, encara estàvem menjant els canelons de Sant Esteve o el caldo de Nadal. I ja, mira tu, mig mes ja del mes de gener. Bé, estem fent el programa 2683. I, si et sembla, Candela, anem amb la frase del dia, que és d'un filòsof. Es diu Plató.
El Plató.
Plató. Sí.
On regna l'amor, sobren les lleis.
Més amor i menys lleis.
Això.
Però, lamentablement, cada vegada hi ha més lleis i cada vegada hi ha menys amor.
Exacte.
Lamentablement. Bé, avui ja ahir ens ho deia, telefònicament, via telèfon, que estava a la tertúlia de les pilotes. Avui ens acompanya aquí a l'estudi el Joan Marc Miralles.
Sí,
què tal, Joan Marc?
Hola, hola, bon dia.
Bon dia, Joan Marc.
I a més, amb el Joan Marc Miralles farem un petit esbós.
De què?
És que avui ha parlat Jan Laporta.
Ah, hi ha parlat?
Hi ha parlat. Es veu que fins ara no tenia llengua, ara ja la té.
Oh, sí, la té molt llarga.
La té molt llarga, sí. La mà per fer botifarres i la llengua per segons què. Joan Marc, ens pots fer un petit...
Cèntims,
res,
no?
Sí, un petit resum de lo que ha dit a la porta, que suposo que deu estar com tu, amb el pitet i caient-li la bala.
Sí,
i que
no,
tot va bé,
sí,
no?
Sí, no, que ells ho han fet tot bé.
Tot bé.
Tot bé, que els negocis que hem fet tant amb Nike com amb aquests inversors que s'han quedat la gestió d'alguns seients VIP del nou Spotify Camp Nou són negocis molt profitosos pel club. I que abans del 31 de desembre això us hi permetia anar a la regla de l'1 a l'1, però perquè per alguna qüestió administrativa, sobretot perquè ja havien tancat els bancs en el moment en què la Lliga els hi va demanar un comprovant addicional dels diners que havien rebut d'aquests inversors, pues, no es va poder fer oficial fins al 3 de gener.
Yeah.
Però que ells havien complert i que estan molt contents amb la resolució del CCD i la seva cautelar, que sembla que l'advocacia de l'Estat i els assessors del CCD, els assessors legals del CCD, compren les tesis del Barça, segons el president del Barça, i que, doncs, que no hi haurà cap problema i que... Bueno. Que Olmo i Pol Víctor seguiran inscrits, que el projecte va ben en popa, que el Camp Nou s'hi anirà en algun moment, sí, i que es guanyaran molts títols amb un entrenador fantàstic.
Molt bé.
I que tot això ha sigut soroll per intentar destabilitzar el club, de gent que si es quedessin amb el club el tirarien a la brossa perquè són molt, molt dolents. Tots aquests que van voler fer aquesta moció de censura o almenys que van fer aquell comunicat dient que la porta i la seva junta ho feien molt malament.
Molt bé.
Bàsicament ha dit això, després ha donat més detalls, però encara no sabem quines són aquestes empreses que han invertit, perquè no he volgut dir el nom. Sabem que és una de Qatar i una d'Emirats, però no sabem exactament qui són. No?
Que raro.
Bueno, el que li surt d'allà.
Ah, però ha dit que ara la tresoreria del Barça era la millor de tots els clubs de primera divisió, perquè tenien al banc com 80 o 90 milions d'euros en caix.
Carai.
Sí, sí.
Oh. Carai, molt bé. Estupendo.
On hi ha molt de marro és el Real Madrid, eh? Es veu que volen fer algun fitxatge estrella. Es veu que hi ha bastant de...
Sí, bueno, és
de,
que...
De mar de fons, vaja.
És que el Madrid, doncs, no els hi estan sortint les coses tal com en principi tenien previst
I per acabar de dubar, doncs, el que va passar el diumenge, no?
I per acabar de
perdre i perdre per molts gols.
I de la manera que es va perdre, clar, això no entra dins dels càlculs que en aquest cas doncs feia el club. Ja veurem com acaba tota aquesta història, però que realment sembla mentida que clubs d'aquestes característiques tinguin aquests problemes. Vull dir, a mi l'únic que se m'acut és per la mala gestió, és a dir, per la mala gestió dels uns i dels altres, perquè per molt que també es vengui que el Madrid és tot una bassa d'oli, doncs també la gestió és la que és. A més, és un club, com ara passa amb el Barça, absolutament presidencialista, és a dir, allà qui mana és el Florentino i el Camp Barça qui mana és el senyor Laporta, no? Que, per cert, l'altre dia estava veient en aquesta segona etapa de Laporta la quantitat impressionant de gent que ha fotut al camp i que l'ha deixat...
De la directiva?
I tant, i l'ha deixat allà, pues, ja, aquí te quedes, ja t'apanyaràs. No?
Bueno, ha dit sobre el Juli Guiu, ha dit que marxava perquè els seus negocis personals l'ocupaven massa i que no tenia temps per fer la feina... que tenia encomanada com a responsable de màrqueting, no director de màrqueting.
No, responsable de
directiu marketing. Responsable del màrqueting.
Sí, sí. Molt bé, gràcies, Joan Marc. Avui el sol ha sortit a les 8 i 21 minuts, se n'anirà a les 5 de la tarda, 45 minuts. Fa fresqueta, eh? Ara ha sortit el sol, no en fa tanta, però aquest matí, quan ja sabeu que sempre pujo aquí en camp amb autobús, doncs allà la dama de gel, la pobra dama, estava més gelada que la punyeta.
No, per això, dama de gel fa honor al nom que té, no?
Menys 2 graus. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs res, avui tenim 9 hores 23 minuts de llum, el punt més alt a la 1-3 minutets, d'aquí una estoneta, no gaire. La temperatura, com deia avui, menys 2 graus a la capital i una temperatura de 13 de màxima, la que s'espera en el dia d'avui. La lluna plena, que està preciosa, ahir me l'estava mirant, plena. Avui està al 99, però vaja, plena, com aquell que diu, no? I aquesta és la dita d'avui.
Doncs anem amb la dita d'avui, com sempre, gràcies als nostres col·laboradors, Meteo.ad, desembre que fred no plany, bon gener i millor any.
Val. Avui celebrem... Jo només tinc aquí un sant i la veritat és que no havia o no tenia constància ni coneixement d'aquest sant. Es diu Sant Engelmaro.
Ostres.
Engelmaro. No tenia ni punyetera idea.
No sé si tu Sant tens... Joan de Ribera,
bueno, aquest ja...
que va ser bisbe de València, Sant Fèlix de Nola.
Vale.
I poca cosa. Santa Macrina.
Molt bé, doncs felicitats a tots i a totes i que passeu un bon dia si és que porteu aquest nom. Avui és el Dia Mundial de la Lògica. Cosa que a vegades brilla per su ausència.
Sí, es tracta d'una disciplina que està present en tots els àmbits de la societat, però sobretot en la informàtica i també en les tecnologies de la informació i de la comunicació.
També avui és el Dia Internacional de la Cometa L'Estel.
Des de fa varis anys que se celebra a la Índia, eh?
Sí,
en el conegut Festival Uttarayan, conegut més comúment com el Festival de la Cometa de l'Estel, eh? És un aconteixement que atrau, doncs, a moltíssima gent i també molts turistes de tot el món.
Doncs sí.
Sí.
Bé, avui també és el Dia Mundial de vestir a la teva mascota.
Doncs ja saps que et toca.
I a tu també, Joan Marc?
No.
Els hi posarà faldilles?
Sí,
no, ell passa. No. ja van bé per
les
casa.
Les mascotes ja tenen el seu vestit, home, no, però... no en necessiten més.
Però escolta, queda simpàtic.
No. Estic en contra de vestir les mascotes.
Sí.
I ara aquestes mascotes, principalment, doncs gossets, que també en veig de gatets i gatetes, van amb cotxet.
Ah, sí.
Els veus pel carrer?
Sí, hi ha molts,
que van amb cotxet. Home, si la bèstia no pot... perquè té alguna dificultat, l'han operat o no està bé de les potetes, doncs...
Home, això és diferent.
Però que van en cotxe.
Sí, molta gràcia. Doncs això del
Dia Mundial... Dress up your day pet, eh?
Sí. Es va crear l'any 2009 als Estats Units, com no, per una iniciativa de Colleen Page, que és una autora experta en l'estil de vida de les mascotes i famílies, eh?
Sí. Va organitzar una desfilada. De mascotes, a Florida. Sí.
Bueno,
pobres bèsties.
Pobrets.
Sí. Bon, escolta, que n'hi ha que fins i tot se'ls hi tenyeixen el pèl.
Ja està bé, eh?
Això és maltracte animal.
Sí. Ja està bé, eh?
I acabarem avui també recordant que avui és l'any nou ortodox.
I se celebra cada 14 de gener als cristians ortodoxes... una festivitat que té lloc en països doncs, de tradició religiosa ortodoxa com l'Europa de l'Est, Rússia, Ucraïna, Sèrbia, Geòrgia, Bòsnia, Herzegovina, Macedònia, Bielorússia i Montenegro, d'acord amb el calendari, en aquest cas, julià.
Ucraïna ja no, eh?
Ucraïna, des del
2020 van decidir que es passaven al calendari nostre. I ja no celebren l'any nou ortodox.
No, fora, doncs.
Molt bé. Més coses. Per exemple, 14 de gener 1986. Es produeix aquell accident amb helicòpter en el Rally París-Dakar, on va morir precisament l'organitzador Thierry Sabine i, a més, quatre persones que l'acompanyaven, diguem-ne, l'ànima d'aquest rally París-Dakar.
Que s'està celebrant.
I que les coses tampoc ens van massa bé, perquè del Carlos Sainz de plegat, el Nani Roma ha plegat,
La Laia
també ha plegat, en fi, un desastre.
I va morir un dels grans cantautors francesos, el Daniel Balavoine, en aquest accident. Sí.
Ostres, això no sabia.
Sí.
Ahir?
No, amb aquest accident.
Sí.
Vale. Que, per cert, aquí sí li va bastant bé el rally, és el cuiner.
El Nando Jovany. Totes li ponen, no, aquest?
Es veu que el respecten bastant perquè ell és el que prepara...
La cuina.
És el que fa la cuina.
Els fa canelons
i croquetes.
Bueno, i després també recordarem que el 73 va haver un concert...
de l'Elvis.
Sí, concretament a Hawaii. I què té aquest concert d'especial? Doncs perquè va ser el primer a la història transmès via satèl·lit.
Fins i es deia... No s'havia fet això.
No.
Aloha from Hawaii, eh? Oh, que maco. Qui has anat a Hawaii, Joan Marc?
Sí.
Vull-te'l?
Sí. Dos cops.
Dos cops?
Estaves a prop, no? Quan vivies als Estats Units?
No, però hi vaig anar a observar.
Ah, vas anar a observar.
Perdona. Observar,
i què vas veure?
Observar el cel.
Sí, què?
No.
La Terra, si et sembla.
Perdona, es podrien observar les hawaianes, no?
Ja, escolta.
Què passa? Et van posar la...
el collaret?
El collaret aquell?
No. Però recordo amb molta intensitat la calor... que vaig rebre quan es va obrir la porta de l'avió.
Ja.
Un buf.
Uf.
Venia de San Francisco i... Uf. Primer cop. Sí.
És guapo, ha de ser guapo, eh?
Sí, és molt maco.
És molt maco,
eh? Molt maco.
Ha de ser maco. Molt bé, doncs això es produïa, com dèiem, el 73, aquest concert de l'Elvis Presley. Pel que fa al capítol de felicitacions als que avui fan anys, avui hagués fet anys.
Hagués fet anys, pobre,
el gran George
85 anys hauria fet.
George Gidan.
Sí.
Ostres.
Sempre reia aquest home, eh?
Sí. un animador de festes, revetlles, històries...
Això del bimbo, que feies així, ficaves amb el culet, oi?
I la barbacoa.
La barbacoa, i carnaval, carnaval. Moltes.
Bé, avui també fa anys una molt bona actriu, Faye Dunaway. Bonnie and Clyde.
I també fa anys, no sé com estarà, no estava massa
no, massa no estava
bé,
massa catòlic,
aquest senyor.
José Luis Rodríguez, el Puma.
Wow.
Boomerang, boomerang, viva sí. La revolució.
El gorrión venezolano,
Això, el Puma.
Boomerang, boomerang, viva la numeració, que n'ha vist un matrimoni. I avui també fa anys una actriu catalana.
Molt bona.
És la Carme Elias.
La malaltia la tracto com un gran amic. I ho poso masculí perquè és més interessant i perquè es diu Alzheimer, no? Però sí, prefereixo tractar-la la malaltia com un amic que no com un enemic, perquè és un enemic t'hi baralles. En l'acceptació no hi ha rendició. És simplement acceptar el que passa i anar fent el camí, no?
Molt bé.
I crec que avui fan doncs, aquest reportatge a 3CAT, perquè
sí.
Ha fet un llibre
sobre també el que està passant, sí. No? Sobre la malaltia de l'Alzheimer.
També
no?
Es va fer un documental amb bicicleta Cullera Poma.
Amb el Pasqual Maragall.
Eh?
Sí. Doncs felicitar a la Carme Elias. I també el periodista, humorista, Manuel Fuentes, que avui també... Doncs, el Fuentes fa 54 anys, Manuel Fuentes, avui. I avui també fa anys doncs, un home que possiblement no ho està passant gens de bé des de ja fa una colla de mesos. És el pare del xicot aquest que està a Tailàndia.
El Sancho.
Estem parlant del pare, en aquest cas, Rodolfo Sancho, que va néixer el 75 i que avui fa 50 anys.
I avui fa anys també, la Rosa, Rosa López.
Sí, 44.
Ostres, tu.
44.
No?
Va néixer el 81.
Bon dia.
Sí.
Molt bé.
Doncs felicitats a la Rosa López, com també felicitats a un paio que, com aquell que diu, Joan Marc, aquest el coneixes, Missing, no se sap ben bé, Víctor Valdés.
Ah. Bé, sí.
El Víctor Valdés...
On el tenim?
No ho sé pas.
Jo tampoc.
Des que va marxar del Barça
sí.
De mala manera...
Sí. Doncs el Víctor Valdés, que va néixer el 82 i fa 43 anys.
Era porter, no?
El porter. I un gran porter. Un gran porter. Passa que un personatge una mica complicat, una mica conflictiu i... En fi. Bé, i després també acabarem felicitant el fill de Ricardo Darín, Chino Darín, que és aquest actor doncs, argentí com son pare, que també doncs, va néixer un dia com avui de l'any 1989.
I ens deixava Charles Ludwig Dodgson.
Señor Conejo! No ves? Ja són més de les 3.
Lewis Carroll, Escriptor anglès, autor, entre d'altres, de Alicia, el País de les Meravelles.
Lewis Carroll.
Sí.
També ens deixava un altre actor important, carai. Ho feia el 57, Humphrey Bogart.
Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor.
M'encantava, Humphrey Bogart. M'encantava. Ens deixava un dia com avui del 57 i el 2006 també una molt bona actriu, Shelley Winters.
Sí, i un actor mexicà el 2009, Ricardo Montalbán.
Sí, i també un altre gran actor, a mi personalment m'agradava molt, Alan Rickman, que ens deixava el 2016, actor anglès, britànic.
I el Ricard Bofill, l'arquitecte, el 22, de Meritxell.
De Meritxell, entre d'altres sí, moltes tant, coses, tant, el tant. Ricard Bofill. Doncs molt bé,
sí.
Per cert, a la tarda ja en parlem, però sembla ser que Pep Guardiola i Cristina Serra se separen. La parella que té tres fills es van conèixer el 94 i es van casar, diguem-ne, 20 anys després, però portaven 30 anys junts.
Van festejar 20 anys i es van de casats 10.
Sí, sí, una cosa tremenda, tremenda.
Sí, sí, sí.
Doncs sembla ser que la cosa... Bueno, el 2019, ja quan el Pep Guardiola estava a Manchester, doncs es veu que ella, que és empresària de moda, doncs va tornar a Barcelona per atendre doncs, el negoci familiar i a partir d'aquí doncs, ja les coses potser no van anar com havien d'anar. Lamentar-ho, lamentar-ho.
Molt bé.
I després també, sí, volia comentar una cosa que... Tu te'n recordes de la cantant Lily Allen?
Sí.
Cantant, doncs bé, aquesta noia ha ingressat en una clínica de salut mental després de conèixer que se sent incapaç de superar doncs, el tràngol que està passant, el dolor que està passant. Per què? Perquè aquesta cantant britànica doncs, s'ha separat del seu, fins ara, marit, David Harbour, que va descobrir que estava inscrit en una web de cites.
Per famosos.
Per famosos.
Només per famosos.
Sí, sí. Tremendo. I, bueno, es veu que la cosa doncs, ha acabat doncs, portant-me a la Lily Allen doncs, amb un centre de salut mental.
Anem a donar un cop d'ull a la premsa.
Sí.
Si ens fixem amb l'altaveu, que, per cert, no, felicitats al teu germà en company.
Sí.
Molt bon any, el 24, per l'altaveu, Joan Marc.
Ah, sí.
Moltes gràcies de part d'ells.
Sí, molt bo, no?
Sí, sí, sí.
Molt
sí,
bé, no, no, a més, molt seguit,
Cada vegada més.
I més consultat cada vegada,
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Doncs ens diuen que un estudi alerta que els lloguers s'han encarit un 17% en 3 mesos amb una oferta que es desploma i l'informe trimestral publicat per aquest portal que coneixem, que es diu pisos.ad, doncs que posa en relleu que el nombre d'immobles que té per arrendar ha caigut gairebé la meitat en només un any, mentre que el preu mitjà ascendeix a 2.832,73 €, més de 400 més que el passat setembre.
Una bestiesa. Com no també... ho frenin, això? L'Aimana, a l'informatiu...
En parla.
En parla, fa sí. un informe d'això.
Sí, sí. També que el carrer de la Unió tindrà un altre gir a l'esquerra per l'accés al centre comercial que s'hi alça. Ah. Tindrem xou, no?
Sí, sí. Només falta això,
clar.
El carrer potser més conflictiu a nivell de trànsit de tot el país.
Totalment.
Ja té un gir a l'esquerra que és molt conflictiu.
Sí.
Un segon, no sé jo, la veritat, les ments pensants aquí que s'ho facin mirar,
Sí, a vegades les coses no es pensen com s'haurien de pensar, totalment d'acord.
Sobretot que hi ha alternatives a fer aquest gir,
Sí, 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 a més ho has dit, el carrer de la Unió és un dels carrers absolutament amb més trànsit i més problemàtics que hi ha aquí, al centre, vaja, Escaldes, entre Escaldes i Andorra.
És un carrer fronterer, no?
És un carrer fronterer, exacte, exacte.
I escolta, que el cafè es veu que puja com...
Com l'escuma.
Buah!
Sí.
Es dispara.
Haurem de prendre malta.
Entre 50 i 60%.
Malta.
Malta.
Sí.
Torrefacto.
Torrefacto. El torrefacto. Sí, 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 sí. Terrible.
Molt bé, molt bé.
Bueno, aviam, el bon dia ens parla que de la unitat de mama, que està en marxa, el ginecòleg, en aquest cas Martín Espinosa, visitarà els dilluns i també serà ell qui s'encarregarà de les intervencions.
Sí.
Posar en marxa la unitat de patologia mamària costarà 75.000 euros anuals. L'any passat es van detectar 74 casos de càncer de mama, nombre similar al d'anys anteriors, i per altra banda també dir que repunten els de pròstata, concretament 89 en el 2024, i també els de colon i recte. Amb aquest aspecte doncs, també s'ha de tenir cura amb aquestes coses i fer-se doncs, les revisions quan toca, perquè si no doncs, et pots trobar amb un problema. Per altra banda, també la incidència de la grip que torna a duplicar-se i frega els 400 casos per 100.000 habitants.
Sí, sí.
El 2024, que tanca la xifra d'aturats més baixa en 10 anys, Un de cada quatre clients de FEDA troba cars els preus, la pujada del preu de la llum, i, per altra banda, també la passarel·la que estarà, doncs, sobre el riu Valira culminarà el projecte Caldes, ben aviat. Hi haurà una passarel·la que podràs, doncs, passar d'un cantó a l'altre. Això és, diguem, dels titulars més destacats del Bon Dia.
I també destaquem del Digital Andorra que Espanya limitarà la compra d'habitatges als extracomunitaris de la Unió Europea. Mm. I també això que ens explicava l'altaveu, que el lloguer a Andorra s'enfila un 17% i arriba als 2.832 euros de mitjana el 24.
Molt bé, el diari d'Andorra, per exemple, ens parlen de moviments al govern i diu aquí que la continuïtat de Suqué a Finances penja d'un fil. La secretària d'Estat manté desavinences amb el regulador, els bancs i el seu cap, el ministre Lladós. O sigui que no es fa amb ningú, malament. I per altra banda, la quota amb acció quedaria coberta amb el nomenament de Pallarès a l'Institut de la Dona. Fotografia també de la zona aquesta del nou pàrquing al Faner, que obrirà el mes d'estiu.
L'estiu,
sí. Mm. Aquest serà un aparcament...
El pàrquing només, perquè el que sí. És el centre no...
No, encara no, però bueno, 900 places, part doncs, de cotxes a pupilatge i altres doncs, d'accés amb tiquet horari, però bueno, seran 900 places que hi haurà més a la zona del Faner. També preocupació per l'amenaça de vaga de mestres. El ministre Baró espera arribar a una entesa amb el sindicat per evitar mesures extremes. Mm. També ho comentava el Bon Dia, i el diari d'Andorra també ho fa, que a l'hospital doncs, s'han detectat 247 càncers de mama, còlon i pròstata. I acabarem amb futbol. 247.
Però des de quan?
Doncs el SAS va detectar durant el 2024.
Sí. El 24 de mama, no més 240.
No, mama...
I pròstata. Val.
I colon.
I colon.
Colon, pròstata i mama.
Ni 60 i alguna cosa són nostra mama, crec.
Sí. I després, parlant de futbol, ja sabeu que el Futbol Club Andorra, i ahir ho comentàvem, no va massa fi, i ahir ho comentàvem també, doncs res, es veu que ja han sentenciat a Ferran Costa i s'està buscant un nou entrenador.
Ja... Ja ho veurem.
Sí.
A veure.
En fi.
Continuem.
Lo de siempre.
Per cert, Eder Sarabia, segon...
Amb l'Elche.
Amb l'Elche, a segona divisió.
I això que no va començar tampoc... però mica en mica ha anat el tio, s'ha anat fent... i sí, de moment l'Elche és segon de la segona. Ni més ni menys.
El senyor Cucalón, que li deia vaya
Sarabia.
Sarabia,
és que
això, clar,
sempre és el cap de l'entrenador, esclar, sempre diuen...
Bueno, però sempre diuen, i és així, diu, clar, fotre fora amb un tio és molt més fàcil que no fotre tot a fora la plantilla.
No?
Però sí, bueno, a fora l'entrenador i habitualment els que l'acompanyen, no? Que sempre,
són uns quants.
Bueno, però clar, vull dir, és molt més fàcil. Ara, que el que vingui pugui solucionar això, pues no ho sé.
De vegades s'ha donat el cas.
Sí, sí.
Que juguen els mateixos, però d'una altra manera, i millor, no?
Sí,
però...
sí, a vegades s'ha donat.
Potser amb algun fitxatge, ara...
A veure...
Jo crec que a Andorra li cal alguna més que un entrenador nou,
No?
Sí.
Sí.
Doncs a veure.
Sí, jo també estic d'acord. Bé...
Dos quarts i mig.
Dos quarts i mig, publicitat, i parlem de l'univers del senyor Miralles.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar totes les seccions. Com la poma Golden amb un 33% de descompte, ara només 1,66 € al quilo. Pera Conferència amb un 33% de descompte, ara només 1,73 € al quilo. I el tomàquet cor de bou amb un 33% de descompte, a només 1,66 € al quilo. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. I a més aprofita el 3x2 amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació. Amb Andorra 2000 mòbil Carrefour estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Sempre estem contents de tenir el Joan Marc Miralles, però més quan ve l'estudi.
Home,
que és veritat.
Clar, veritat,
és
home.
Més xulo.
Home, i tant.
Eh que sí?
No hi ha color. No hi ha color. Sempre és millor l'estudi.
No sempre pot ser.
No, així és, veig si us entereu del que explico o no, amb les cares que feu.
Home, jo a vegades em quedo una mica penjada, ja t'ho dic, sincerament.
Per telèfon no ho veig.
Bueno, estem a la guaita, eh?
Ai.
Bueno, avui anem a parlar de diverses coses, aviam que ens doni temps.
Sí.
Però la primera de totes és la fita de la Parker Solar Pro.
Sí, ja éreu que em volia parlar la setmana passada, però ens vam liar amb el futbol.
Clar, aquest és el problema.
No, però a veure, és una fita que va ser pel dia de Nadal, va ser un bon regal de
bon
Nadal
regal.
Per als astrònoms que s'especialitzen en l'estudi del Sol, perquè és la Parker Solar Probe, és aquesta sonda americana que es va llançar a l'agost del 2018 i que ha anat donant voltes a Venus i al Sol i cada vegada s'ha anat acostant més i ja el 24 de desembre passat va batre el rècord acostant-se a només 6 milions de quilòmetres de la superfície del Sol. Pot semblar molt, 6 milions de quilòmetres, però en realitat és molt poc, és molt a prop de la superfície solar. Penseu que entre la Terra i la Lluna hi ha 300.000 quilòmetres, és a dir, és unes quantes vegades la distància de la Terra a la Lluna, no gaire més, 50 vegades?
Home, si són
no, espera,
6 milions.
6 milions són 20 vegades, 20 vegades la distància de la Terra a la Lluna.
I no es va desintegrar.
I no es va desintegrar.
Ja veure, perquè ja fa caloreta, no? Home, aquesta distància.
A veure, és que... A més.
Home...
La corona solar, que és per allà on va passar la sonda, va passar per una zona que és l'atmosfera del Sol, que és la corona solar. La temperatura a la corona solar és molt més elevada que la temperatura a la superfície. A la superfície del Sol hi ha uns 5.000 graus centígrads, la corona solar hi ha temperatures de milions de graus, un milió de graus centígrads. A veure, hem de deixar clar una cosa, el que és la temperatura i la calor no és el mateix. No és el mateix. La temperatura és l'energia de les partícules, perquè la temperatura que mesura és una energia. És l'energia de les partícules que estan en aquella zona del Sol. L'energia és molt alta. Viatgen a velocitats molt elevades i això us permet, per exemple, en aquestes partícules, escapar-se de la gravetat del Sol i fer el que en diem el vent solar, que ens arriba fins a nosaltres. Aquestes partícules marxen amb molta velocitat i per això es poden escapar de la gravetat del Sol, que és molt elevada. Però aquella zona és molt poc densa, és a dir, que hi ha molt poques partícules per metre quadrat. És a dir, la calor, que és l'energia total que reps, és molt més baixa. Tot i així, les temperatures que ha hagut de suportar la sonda en aquella zona és al voltant d'uns 1.000 graus centígrads. Les temperatures que ha rebut, per exemple, en l'escut, perquè la sonda està protegida per un escut d'uns 12 centímetres d'espessor que està fet de carbó, de derivats de carbó. Són dos capes de carbó enganxades amb diferents aislants. Una miqueta el mateix material que portava el transbordador espacial per protegir a la seva reentrada en l'atmosfera de la Terra. Són derivats d'aquests, que en realitat són derivats... Els primers que us van utilitzar són els frens de disco. Els frens de discos de carbono, que porten els Fórmula 1, és el mateix material que està protegint aquesta sonda solar, la Parker. Llavors, què va fer? El dia 24 es va acostar a 6 milions de quilòmetres de la superfície, va passar per aquesta zona que és la corona solar, que és el gran misteri que té el Sol, és perquè la temperatura de les partícules a la superfície del Sol és d'uns 5.000 graus i quan estan a la corona solar estan en milions de graus i es poden escapar del Sol. Això és un misteri bueno, ja fa uns 150 anys
que s'està
investigant i que no tenim encara la resposta. Pues, la Parker va passar per allà. L'escut la protegeix la Parker. Si l'escut arriba a uns 1.000 graus, a darrere de l'escut està a uns 30 graus de temperatura i tota l'electrònica que porta i els sensors poden treballar amb tota normalitat. Tot està ben protegit. Uh-huh. Només hi ha uns petits sensors que surten que permeten veure la seva orientació cap al Sol i que l'escut estigui ben orientat en direcció del Sol per protegir tota la resta. Mm. Però, a més de batre el rècord de distància a la superfície del Sol, el que ha fet la Parker és batre el rècord de velocitat, perquè per sobreviure a passar per una zona...
Has de passar de pressa, no?
Has de passar molt de pressa.
Sí, no? Clar, si vas lenta...
Aleshores, el que han fet durant aquests anys, des del 2018, és anar accelerant poquet a poquet la sonda, donant voltes, utilitzant Venus com una espècie de llançadera, és una miqueta l'efecte aquest del com es diu, de aquella cosa que vas
fer girant.
El bumerang.
No, el bumerang. No. És que fiques una pedra amb una... Amb una
corda, sí, una onda.
La onda, pues, és un efecte onda, el girar al voltant de Venus s'accelera la sonda i el girar al voltant del Sol també s'accelera, i fa aquesta doble acceleració. Ha arribat fins a 192 km per segon, que representa bàsicament uns 700.000 km per hora. 700.000 km per hora. He dit abans que la distància de la Terra a la Lluna són uns 300.000
km.
I faria la distància de la Terra a la Lluna en mitja hora.
Imagina't.
En mitja hora,
Ostres, i això no se'ls pot fotre dels coets que pugen?
No arribes a aquestes velocitats.
No, dic, però utilitzant el mateix sistema. Amb coets convencionals.
Sí, bueno, però ha estat voltant entre Venus i el Sol durant 5 anys.
Yeah. Ha anat agafant
velocitat, cada vegada més velocitat, més velocitat. A més, té uns propulsors que van ficant. Ara, aquests propulsors, en principi, han gastat ja tot el seu propulsor.
L'energia, no?
L'energia, sí, tot el seu carburant, i ara ja no pot accelerar més, ja no tornarà a passar per Venus, perquè l'òrbita que ha agafat ara ja la fa passar més endintre de l'òrbita de Venus, ja no arriba fins a l'òrbita de Venus, i encara aquests propers mesos, el 22 de març i el 19 de juny, té encontres amb el Sol, tornarà a passar a molt poca distància, el mateix, més o menys el mateix, als 6 milions de quilòmetres. Si sobreviu i continua anant a bona velocitat, el 15 de setembre i el 12 de desembre tornarà a passar-hi, i no se sap per l'any que ve si encara tindrà prou velocitat per tornar a passar i sobreviure. El trajecte final serà fer-la empotrar-se contra el Sol, perquè desintegri la sonda i no hi quedi,
o sigui,
no quedi basura. No és recuperable. Ara el que s'està recuperant ara són totes les dades que ha anat recollint la sonda en aquest passi, aquest darrer passi que ha fet. En principi, fins a finals de mes encara estarà recuperant les dades, perquè a l'estat tan a prop del Sol la transmissió cap a la Terra es fa en finestres molt i molt limitades, i doncs que té molta quantitat de dades, pues, tarda un temps fins que les pot descarregar totes. Però en principi totes aquestes dades ens haurien de permetre entendre el perquè d'aquesta diferència de temperatura entre la superfície solar i la corona. El primer cop que es va veure això va ser el 1869, amb un eclipsi solar, que es va veure una línia verda dins de l'espectre de llum de la corona solar que els astrònoms no van saber interpretar fins 70 anys més tard. Imagina. Es pensaven que hi havia un element nou que li deien el corònium a dintre la composició de la corona del Sol, però després es va veure, i va ser un físic suec que es deia Edlen, que va dir que no, això era, en realitat era ferro ionitzat 13 vegades. portat amb un estat d'energia que li va, feia perdre gairebé tots els seus electrons. Bueno, el ferro en té 27, em sembla. Doncs 13 vegades estava tan energètic aquell ferro que emetia en verd. El ferro normalment emeteix en vermell, sí, en vermell i tot, amb ultraviolat, però en verd no. Clar, ja. Estava a un nivell energètic, estava tan accelerat, a una temperatura tal, que els electrons sortien despedits i jo estava, bueno, una cosa brutal. I això va ser el 39, l'any 1939-1940, que Laedlin va fer l'interpretació de tot l'espectre solar que s'havia obtingut 70 anys abans, amb una eclipsi solar total de sol, i que no s'havia pogut interpretar fins ara. Però no hi ha cap element com el corònium, que durant 70 anys va existir, però que no existeix.
Escolta una cosa, Joan Marc, aquesta temperatura, ja no solament de la superfície del Sol, sinó de la corona que l'envolta i tal, sempre és constant?
No, va canviant en funció de l'activitat solar. Estem parlant de temperatures mitjanes. Ja, quan hi ha molta activitat solar, clar, encara s'accelera més, i les partícules tenen més energia i doncs la temperatura de la corona encara és més elevada.
Ja.
I aleshores tenim el que ens passa, les tempestes solars que ens venen cap a nosaltres, que són aquests explosions d'energia de partícules molt accelerades, molt ionitzades, com aquest ferro 13, que ens venen cap a la Terra, piquen contra la magnetosfera i provoquen les aurores boreals i tots els efectes que tenen després, corrents elèctrics que fan que disrupteixen l'electrònica, les centrals elèctriques, hi ha hagut apagades a la Terra, n'hem parlat diverses vegades, que hi ha hagut, quan hi ha aquests efectes. Són corrents induïts pel camp magnètic, ja sabem que el camp magnètic i el camp elèctric estan íntimament lligats, són dos cares de la mateixa moneda, i quan el camp magnètic s'accelera molt, provoca corrents elèctrics a la Terra, i aquests corrents elèctrics sobrecarreguen els sistemes elèctrics, sobrecarreguen l'electrònica, i tot. Aquí hi ha el problema, no? I per això és tan interessant i tan important saber com funciona per poder preveure, justament, i poder protegir-nos d'aquestes tempestes. Sabem que algun dia hi haurà una tempesta grossa, perquè ja ha passat en el passat, moltes vegades, hi ha tempestes grosses i la nostra dependència tecnològica de l'electrònica i de l'electricitat fa que necessitem protegir-nos d'això, de vigilar-ho bé i d'entendre bé per poder preveure-ho.
Molt bé.
I parlem ara de finestres?
Sí.
Fa un moment que en parlàvem, de finestres, també, eh?
Sí. De finestres, una finestra que potser es tanca, a més.
Millor.
Però són de PVC o no?
Són de l'univers.
No, són finestres del cel.
Del cel.
Hi ha zones del cel que són privilegiades. Per exemple, Hawaii, en parlàvem abans, que és un lloc privilegiat perquè tens uns volcans amb una illa que és poc poblada, i que, a més, els corrents fa que el cel sigui molt estable. Com que estan a gran altitud, és molt sec, i no hi ha núvols, perquè els núvols queden gairebé sempre per sota, a Hawaii, el Mauna Kea és un d'aquests llocs, i està completament protegit, però a Xile, per exemple, a Cerro Paranal, que és el llindar del desert d'Atacama, també és el mateix. Què és Cerro Paranal? O què és aquesta cordillera? Estan a la costa del Pacífic, a Xile, costa del Pacífic, en el nord de Xile, i és una costa que és molt estreta, hi ha molt poc de costa, i de seguida puja la cordillera andina i tens un altiplà al darrere, que és l'altiplà d'Atacama, fins i tot és més elevat que aquesta primera cordillera on està Cerro Paranal. Cerro Paranal està a uns 3.000 i algo metres, el desert d'Atacama està a 5.000 metres, està més enrere, està més pujant, però aquesta pujada des del Pacífic fins a 3.000 metres és molt brutal, amb pocs quilòmetres, i això fa que aquella zona sigui una zona que a part, com que és desèrtica en la seva part del, del darrere, pues no hi ha contaminació lumínica, té una estabilitat molt, molt important de l'atmosfera, una sequedat, perquè el desert d'Atacama és un dels llocs més secs del, del món, i poca humitat, i bueno, això fa unes condicions d'observació, i per això l'organització dels telescopis de l'hemisferi austral europeus es va instal·lar allí i van construir, i es van inaugurar l'any 1999, el VLT, que és el Very Large Telescope, que són quatre telescopis de 8 metres, més els seus telescopis que són addicionals, diguem-ne, d'ajuda, i hi ha un altre telescopi, que és el VST, que es va, que s'hi va construir un telescopi de 4 metres dedicat a fer gran camp, que també està allà, i a uns quants quilòmetres, a Cerro Armazones, s'hi està construint el ELT, el Extremely Large Telescope, que és un telescopi de 30 metres, que serà el telescopi més gran del món.
Carai.
I ara hi ha una corporació que es diu AES Andes, que és la branca xilena de la corporació AES, que és una corporació americana que es dedica a la producció d'electricitat i d'altres coses, que vol instal·lar a uns entre 5 i 10 quilòmetres de Cerro Paranal una gran planta industrial amb un port, amb plantes de producció d'amoniac, d'hidrogen i una gran central de producció elèctrica que, evidentment, farà és una zona d'unes 3.000 hectàrees, que és una zona tan gran com una ciutat mitjana. L'equivalent a Xile seria Valparaíso, per exemple, que fa el mateix. Doncs aquesta ciutat industrial es vol instal·lar allà al costat. Evidentment, la construcció d'això provocarà molta pols, provocarà molta contaminació lumínica, perquè ja saps que aquestes plantes industrials estan il·luminades a la nit per qüestions de seguretat, evidentment. I doncs el director de l'ESO, que és un català, que es diu Xavier Barcons, que va néixer a l'Hospitalet l'any 59, que es jubila l'any vinent, però ha aixecat el crit al cel, i molts altres astrònoms s'hi han ajuntat, perquè evidentment després de la inversió multimilionària que ha fet, que han fet els estats europeus en aquests telescopis, més la que s'està fent ara en el ELT, que l'ELT va estar a punt de ser construït a Sud-àfrica, però finalment, perquè Xile va insistir que es fes ahir al costat del VLT, Cerro Armazones, està a vista de pájaro a uns 5 quilòmetres de Cerro Paranal, pues, allà s'està construint l'ELT, però clar, el millor, abans d'acabar la construcció de l'ELT, hi ha aquesta planta industrial en funcionament, i doncs el cel de Paranal i de Cerro Armazones perd tot l'interès astronòmic, perquè amb contaminació lumínica, pols i tot això, pues
ja no es veu,
ja no es veurà com es veu ara, ja no serà un lloc ideal com és ara. Doncs hi ha una lluita aquí, no s'entén, no s'acaba d'entendre, que el govern xilè, que és, bueno, no és part ben bé de l'ESO, però és el govern que ha acollit els telescopis de l'ESO i que fa anys que és el partner, el soci de l'ESO, que els seus astrònoms participen activament, que hi ha ara mateix, mira, una astrònoma espanyola, l'han designada la directora d'ESO a Xile, i doncs allà a Xile tenen totes les instal·lacions. Clar, no s'entén que el govern xilè autoritzi la construcció d'aquesta planta industrial tan a prop d'un dels seus actius, que és que són aquests observatoris.
Serà pel calé, poder?
Aquesta corporació és una corporació molt potent, i avui en dia ja sabem que el diner sembla que valgui per sobre de tot, però és que el diner que fica ESO a dintre de Xile, amb centenars d'astrònoms que van a observar, estudiants que es formen, xilens que es formen allí, que van a Europa, bueno, clar, també, això també són molts diners, la veritat. I llocs per ficar-hi plantes com aquestes, jo suposo que n'hi deuen haver molts més a Xile que no pas aquella zona, la veritat, no s'acaba d'entendre, però, bueno, els astrònoms ja estem una miqueta mosques, perquè ja tenim d'eliminar de les imatges tots els clústers de satèl·lits, totes aquestes constel·lacions de satèl·lits que estan enviant pues, Musk, Bezos i companyia, també estats, i estan enviant constel·lacions i que estan contaminant el cel per l'observació des de la Terra i ara només falta que al costat dels observatoris s'hi facin plantes industrials. Això,
ostres,
això per exemple, a Hawaii no passaria, perquè a Hawaii està protegit, el govern ha fet, bueno, ara no sé molt Trump, potser
ara s'ho tira
tot. Sí. Però és que allà a Hawaii, fins i tot, els propietaris de les terres són els nadius hawaians i no deixen fer-hi qualsevol cosa en els jocs.
Són
terres sagrades i allà no s'hi pot fer qualsevol cosa.
Bueno,
a Xile, la veritat, molt decepcionat del que està passant i esperem que això no tiri endavant perquè perdre... Bueno, el VLT és un telescopi, un observatori, en el qual hi han sortit premis Nobel, investigació de premis Nobel, i que és un dels més actius i dels més eficients que hi ha en el món. I clar, l'LT és el gran projecte de telescopi òptic dels propers 25 anys. Si això se'n va a terra, bueno, és que ja podem plegar.
Mare meva.
Doncs,
bueno, senyor.
Doncs haurem de plegar.
Ja parlarem del Musk, ara es veu que es vol quedar a TikTok, no? No ho sé.
Bueno, es vol comprar TikTok. Sí. Bueno, ara...
Comprar, el món vol comprar.
Sí. Demà en principi hi ha el llançament de l'Starship, que tenia de ser la setmana passada, fins al principi serà demà, i també llança un parell de rovers que aniran a la superfície de la Lluna, privats, evidentment.
A veure.
Tot aquest any hi haurà un fotimer de llançament d'aquests privats, que fan part del programa de la NASA, però que també, bueno, n'hi ha d'altres que no se sap ben bé, ens surten de sota les pedres ara. Tothom vol anar a la Lluna.
Ai, senyor,
serà ben divertit, tu.
Que sí que
mirant
el
cel ens divertirem molt.
Pescanem.
Bona
setmana, marxem, que és la 1.
Bueno, tornem a les 7.
Adéu-siau, gràcies. Adéu.